Arribem així a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que Sant Llorenç d'Escardassar opta a guanyar el concurs Juntos Brillamos Más, organitzat per una coneguda marca de bombons.
Tentol, amb Margalida Mateu.
Comença aquesta segona hora de Tentol i ho fan amargar Cifra, que és aquí amb nosaltres el control tècnic. Si fins ara han jugat amb les paraules i amb el Carles, les Carlotes, les Carles i tantes noms més, les Carolines, avui, ara, i és el moment de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
I ara és el moment de passar l'actualitat pel sedàs de l'equip de Tentol. I ara vos direm per on passa avui l'actualitat, que és per Sant Llorenç d'Escardassar per començar. Però ho comentarem amb en Xisco Nadal.
Aquí torna massa.
Amb en Celestí Oliver.
Som aquí.
Amb en Miquel Junc.
Hola.
I amb en Toni Guiscafra.
Hola.
Notareu que hi ha mots en aquest estudi,
sí,
fa dies.
Sí, tothom està constipat.
No sé què ha passat. No som els únics, eh?
Va ser en Xisco, que la setmana passada estava constipat. Oh. Jo només dic això.
Això s'ha quedat de petit.
Tots són com Anna.
Sí. Jo pareix que ha de baixar, però encara no ha baixat, eh?
Tu ja te comences a notar cosa.
Jo estic bé, sí,
però no ha baixat.
Al final de setmana no estaràs així, Toni.
Jo vull esperar que sí, però bé.
Tot s'aplega. Bé, en tot cas, mira, són coses que passen i els constipats amb la cara estan a l'ordre del dia, sobretot també que ara de dia fa calor, el vespre refresca un poc més i, per tant, la cosa va així. Però bé, ara vos hem de parlar, aquesta taula de redacció, i explicar-vos la participació del poble de Sant Llorenç d'Escardassar en el concurs Juntos Brillamos Más.
Nadal ja ha començat, i no ho deim naltros, ho diu una experta en la matèria, que no és més que na Maria Carey, que just el cap de setmana va publicar el vídeo de benvinguda a aquesta època de l'any.
Halloween slayed, but now it's time!
Bad news, Mariah Carey. Christmas is cancelled. Bye, sweetie!
You can't cancel Christmas.
Sí, en aquest vídeo li diuen... Li diuen precisament a na Maria Carey que han cancel·lat Nadal. I ella contesta que no es pot cancel·lar i que ja ha arribat l'hora. Per just després sonar la seva cançó tan, tan mítica, la Nadal que sempre canta. Així que, si na Maria Carey ja ha donat per començar Nadal, nosaltres ja podem començar a fer notícies nadalenques en aquesta taula de redacció. Podem donar el sus. I la d'avui parla sobre el concurs Juntos Brillamos Más, d'una conegudíssima marca de bombons nadalencs que ja fa 12 anys que tria un poble de l'estat espanyol per canviar la seva imatge de cara a Nadal. Entre els premis hi ha una nova il·luminació, decoració i espectacles nadalencs. Merry Christmas, baby.
for sure, dreaming tonight. Merry Christmas, baby, you sure are dreaming tonight. Oh, yeah. I feel, 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 really feel.
Dit això, vos hem de dir que Sant Llorenç d'Escardassà podria ser el primer poble de les Balears a guanyar aquest premi. El Manco és un dels 17 pobles que participen a la primera fase de votacions populars. S'aniran eliminant municipis fins que dia 15 de desembre s'anunciï el guardonat.
I doncs, si hem d'anar a suport a Sant Llorenç, nosaltres volem connectar ens el seu Batles, en Jaume Soler, Batle de Sant Llorenç d'Escardassà. Com anem, Jaume? Benvingut.
Hola, bona tarda a tots i totes.
Gràcies. Jaume, com se vos va ocórrer dir, nosaltres ens volem presentar en aquest concurs?
No, no, bé, aquí hi ha el handicap, és a dir, nosaltres no ens hem presentat, ens han triat ells.
Vos han triat? Que bé.
Sí, 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 jo avui de matí abans, quan m'ha criat el teu company,
sí,
hem anat una mica d'informació i jo entenia que també havíem fet una mica de la típica propaganda, que te presentes i tal i tal. I de no, la veritat és que són ells directament que ens han postulat en altres per ser candidats.
Uau, I per què creus que vos hauran triat a altres?
Bueno, així com he xerrat una mica amb bastant nits, ells fan tots uns informes històrics, patrimonials, socials, de diferents esdeveniments que han passat en els diferents municipis, i se veu que, vaja, el seu criteri, pues era un bon candidat a poder optar en aquest concurs i en aquest premi.
Uh-huh. I te fa il·lusió, Jaume?
Sí, la veritat és que quan ara vos escoltava és una manera d'iniciar molt bé el Nadal. Al final és una alegria, ja posam la data d'inici en aquestes festes. I la veritat que avui tenim la primera reunió amb totes les entitats locals, una reunió de participació ciutadana, on es posarem una mica tot el conjunt de tot aquest englomerat i que el poble participi i al final el resultat és el de menys, però òbviament intentar competir al màxim.
I preparats per menjar molt de bombons, perquè a més de torrons segur que vos arribaran bombons.
Sí, de fet, quan estem xerrant d'aquest concurs hi ha molta gent que interpreta que els guanyadors que mengen més bombons. I no, realment no és així. Realment és...
Podeu fer una altra de concurs.
Superar una candidatura per al final fer una votació i al final pues, intentar guanyar aquest concurs. No va de menjar bombons.
Sí, perquè, senyor Batle, com són els llums de Nadal de Sant Llorenç d'Escardassà? Perquè es premies com a reil·luminar el municipi. No sé si els llums que teniu vos agraden prou o si venen a aquesta casa de bombons i vos fan brillar talment una estrella, també vos agradaria.
Bueno, la veritat que el lluny que tenim són els típics que tenen allà de poble, tampoc no s'ha inventat res en aquest cas. Sí que és vera que si mires les imatges i les fotos dels guanyadors dels altres anys, els seus són una mica més xulos. Per tant, en aquest sentit intentaran guanyar.
Què vol dir? Que haureu de fer més despesa en guany per...
No, el premi és que ells t'il·luminen.
Ells t'il·luminen.
Ells exacte, trien una sèrie de pobles i si ets triat el poble Juntos Brillamos Más, te fan brillar més. Perquè supos que deu venir com un decorador no d'interiors, sinó de pobles i te decores poble com si fos un ballamet i ben Jesús Vázquez encendre els llums. Ah, això, sí, senyor Batle, sí. Clar, hi haurà competència de curros si venen a Sant Llorenç d'Escardassà. Sí, sí, sí. Perquè, clar, tenim un Batle que com... està almenys un modelo i llavors vendria en Jesús Vázquez. Com competiríeu a ses fotos?
No, és com deies, com comentàveu vosaltres, no es suposa una despesa extraordinària per l'Ajuntament, ni molt manco, nosaltres no hem de fer res. De fet, crec que hauríem de posar llums que tenim, perquè el concurs ja havia de 7 de desembre, si no m'haig errat, i crec que si no tindríem temps de posar-los després en el cas de que no guanyem. D'acord? Així que simplement la gent de fer-lo cada any i fer una promoció del municipi, i bé, i referent a aquesta promoció, després hi ha tot un sistema de vots, i si guanyes, pot ser-hi t'aporien aquest envelliment de Nadal per tot el municipi.
Jaume, vos hem d'ajudar, hem de revolucionar Balears perquè votem a Sant Llorenç d'Escardassà, perquè nosaltres vos donem un cop de mà des d'aquí, eh?
Jo no ho dubtava. No sé si vosaltres un cop de mà ho dubtava.
Com ho hem de fer? Bé, quan tinguem les votacions, suposo que encara no hi són.
Sí, sí, ja estan obertes, sí? Ja se pot votar. O que, clar, encara és la primera ronda, hi ha de 7 pobles, i crec que s'han de fer 4 rondes fins a el guanyador final. És entrar a la pàgina web d'aquesta casa de bombons, que no direm el nom, però si cercau Juntos Brillamos Más a internet segur que ho trobareu.
Sí, bé, que... eren un...
Sí, ahir se van posar en marxa les votacions, ja s'enllaç, crec que ara no recordo la data directament, però sí que sé que quedaran 5 municipis, en tot cas, i després aquests 5 municipis s'aniran destratant un per un, fins i tot més el que diu.
És a dir, Balears, han d'entrar en aquesta pàgina web I votar Sant Llorenç des Cardassar. Això de moment.
En massa, bàsicament. Per cert, Val, ja heu espigolat qui són els pobles de la competència? Per saber si són pobles en sols que ens hem de preocupar o si són patató directament de vora Sant Llorenç?
Bueno, la veritat que hi va haver la presentació i, òbviament, nosaltres la vàrem veure i la veritat que hi ha pobles, sobretot pobles del nord, que són, ja es tenen especialment atractiu, però nosaltres estem preparats per competir en tots i la veritat que ho farem el millor que sabrà.
Home, Sant Llorenç és preciós. Ara estic mirant el poble que va guanyar l'any passat, un poble d'Orense. Res a envejar, Sant Llorenç. Hem de fer
bueno,
una bona campanya. Parlo.
Farem una bona campanya entre tots i com a representant de Balears, que tots els Balears del Manco ens apoyaran.
Home, també seria la primera vegada.
No n'ha guanyat cap mai de poble de Balears, així com... Men, si ets Sant Llorenç...
Ja toca.
Ja toca, clar.
Què diuen el veïnat de Sant Llorenç? Parlo.
Bueno, han estat un poc sorpresos. Al final aquesta notícia havia sortit la setmana passada i com t'he dit abans, la gent no sabia massa bé de què anava aquest trull. Jo pensava que era menjar bombons i d'altres fer vídeos, etcètera. Avui tenim la primera reunió ciutadana del 7 de la vespre, on intercanviarem informació i, bueno, la gent del Manco podrà dirigir una mica més cap on hem d'anar i què hem de fer i entre tots intentarem fer una cosa que sigui agradable per tots.
Exacte, i que sobretot que... La gent vol votar i el Manco tenir aquest suport que segur que serà ben divertit i serà un incentiu pel poble aquest d'optar en aquest llumets menció desgonyau.
Jo, senyor Batlle, dedico un any per cap d'any vaig anar a Guadalupe, a Càceres. No sabia que hi havia aquest concurs i que se feia això i quan travessàvem muntanyes i muntanyes arribàvem al poble de Guadalupe mos trobàvem unes coades de cotxos aparcats a les voreres i no van saber què passava perquè, clar, anàvem a un poble de muntanya i va resultar que hi havia aquest concurs. No sé si esperen rebre una gentada.
Bueno, no ho sé, això estem un poc sense saber exactament el que. Com he dit, és una cosa molt innovadora que va sortir la setmana passada. Nosaltres no, ni se mos passava a passejar, però, òbviament, intentar participar en tot això, però ja que mos han triat ells, en base... les nostres característiques del poble. Pot ser veritat que ho intentarem fer d'una manera familiar, on puguin participar tots els més petits, els grans i de totes les edats, i al final fer una cosa de poble que crec que pot ser bastant xulo.
Clar que sí. Nosaltres posem l'enllaç d'Instagram, si vols podem ajudar un poquet l'enllaç en aquesta pàgina per poder votar a Sant Llorenç des Cardassar i val Jaume Soler, en seguirem parlant i mam, com evoluciona, d'acord? Menys si passam a la segona fase.
Farem un seguiment. Moltes gràcies a vosaltres.
I enhorabona ja per començar.
Home, sí. Manco, però s'ha estat triat. Gràcies.
No, i si passen que mos passin la foto del senyor Batlle amb el Jesús Vázquez. En Manco, n'haurem de fer un pòster.
I un bombonet.
No passis pena.
I un bombonet, no?
I un bombonet,
també.
I si no, telefonam al senyor Batlle de Vigo, que vos doni consell.
Clar, no, però jo crec que allò determinant, no oblidem que si aquesta casa de bombons pagués il·luminació, tampoc li interessa que sigui un poble d'unes dimensions estratosfèriques. Ja trien, m'imagino, poblets petits per evitar fer tanta despesa amb il·luminació, però poder veure tot Sant Llorenç il·luminat seria meravellós. Bonament, què tal?
Una fantasia. Gràcies, Jaume Soler, una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat, gràcies. Doncs mira, aquesta era una de les notícies del dia que, òbviament, havíem de comentar, aquest del poble Sant Llorenç de Cardassar, aquest premi. Però bé, en tenim d'altres i ara vos hem de parlar que, segons la revista People, ja sabem qui és l'home més sexy del món.
Des de l'any 1985, que anualment la revista People tria qui és l'home més sexy del món. Aquell primer any ho va ser Mel Gibson, però també han estat premiats Tom Cruise, Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp, David Beckham, o més recentment Patrick Dempsey, o en John Krasinski. Enguany ja s'ha acabat l'espera i aquesta publicació ja ha anunciat qui és l'home més sexy d'aquest 2025 al món. I el guanyador és l'actor anglès Jonathan Bailey. You're beautiful. You're beautiful, it's true. En 37 anys, Bailey és conegut pels seus papers a sèries com The Bridgerton, Wicked i Jurassic World. I ara també ho serà per protagonitzar aquesta portada de la revista People, en la qual, a proposta seva, hi surt submergit en les aigües gelades de l'oceà. Des de la mateixa publicació expliquen que en els 40 anys d'història d'aquests premis és la primera vegada que es guardona a un home obertament LGTBIQ+, un home gay. Bailey ha declarat que rebre aquest reconeixement és un gran honor, que se sent increïblement afalagat i que és completament absurd aquest premi. Però bé, ja que és, escolta, si te'l donen.
Però donen tot brets?
No te donen res, te donen la portada.
La portada, comem. I una sessió de fotos.
I una sessió de fotos que te la quedes per sempre, clar.
Si ets el metge del món.
Sí, però també,
per un any.
Però també molt americocentrista, si m'apures, aquest premi, perquè mai han triat qualcú que no sigui de Star System americà.
Sí.
Ah, i ara me diuen el nostre Junque, que en Beckham, sí, però bé. Però en Beckham entra dins allò que seria ses Spice Girls i li van donar quan en Beckham era jugador des Galaxy, l'equip on era. Clar, ara et xer de memòria, però bé, com que també faig esportes en joc, el futbol allà també és una mica el meu món. Molt contents que per primera vegada un gai hagi pogut ser portada, que sempre recorrem en aquest tipus de masculinitats com a més hegemòniques, i hem de dir que, a part d'aquest curro, fa molt bona feina.
No, i que sexy ho és, eh?
Sí. Mm-hmm.
Sí, tu també ho trobes. Mm-hmm. Aquest senyor que l'han vist a Los Bridgerton...
L'han vist a Los Bridgerton, ha sortit a Wicked, també ha fet Jurassic World, té una sèrie meravellosa amb Matt Bomer que se diu Fellow Travelers, que és espectacular, sobre com se vivia som a l'autoritat a ser de McCarthy i de com vàrem haver d'estar amagats durant molt de temps, i és un d'aquests actors revelació que, ara per ara, gràcies a sèries com The Bridgerton, ha aconseguit passar a formar part de l'imaginari col·lectiu.
Mira que l'he vista, però ara no...
És un dels guapos dels Bridgerton.
Sí.
Mos diu Anthony, la nostra companya de so.
És una Bridgertoniana.
T'agrada?
No sé
què dic. No, però es coneix el nom dels personatges. Com a mi també li agrada.
Estaria bé que també anessin a pouar a d'altres cultures i a d'altres indrets, perquè, per exemple, un premi a l'home més atractiu del món, més guapo, que vengués cap i ve a Tres Ràdio, no hi seria de més, perquè hi ha bon material per aquí també.
Jo el trob.
No, i segurament que en Jonathan Bailey no és el més sexy del món.
Clar, però què significa ser més sexy del món? Clar, aquest era el debat. Què significa, significa ser sexy? Guisque, tu com a jove...
Ja t'ha tocat.
No, anava a dir com a sexy, que també, però sexy, com a jove.
Sexy, què és?
Clar,
és físic.
Què et sexy?
És que jo crec que sexy ja no s'utilitza tant com abans, però...
Clar, és una paraula...
Ara ja com a ser guapo o ser atractiu, que és diferent.
Però això sempre ha estat, també.
Sí, però sexy seria com...
No vos heu inventat vosaltres, això, però...
Ja ho sé.
Per tu què seria... Mira, ratificaré la pregunta. Per tu què seria una persona atractiva?
La seva... Anava a dir aura, però no.
Aura està bé.
La seva manera de ser...
Allò que transmet.
Sí.
Que seria igual que sexy, en aquest cas. També... Seria un sinònim, no?
Sí, però sexy és... Ui, és que és molt complicat.
És a dir, que has de tenir carisma.
Sí, no, i són diferents factors.
Ara tenim magnetisme.
També la manera així com vesteix, això fa una persona que sigui més atractiva, no? Però...
La manera de parlar, la manera de mirar, que és important, que hi ha molta gent que és guapa però no miren els ulls, sí. I això volies que nota com a desconnecta una mica d'ell
o d'ella.
Hi ha
gent que té mirada també... seductora.
També, si s'ha vint a l'actualitat, no?
Clar, són molt de components.
Sí, perquè molta gent diu que una persona atractiva no té per què ser guapa.
No.
Te pots acabar enamorant una persona que...
En el repertori de gent que ha guanyat, no sé, Guisca, en Tom Cruise, Brad Pitt, en Josh Clooney...
Jo l'he vist de veres
Johnny
en Brad Pitt.
I que et vas trobar?
Era molt jove, eh? Jo era molt jove i ell era molt jove.
Sí. I?
Jo no sabia qui era. Era atractiu.
Com que tu no sabies, qui era?
Jo no sabia qui era.
I com vas descobrir anys després que havies estat amb en Brad Pitt?
No, ho vaig saber en un moment, però jo encara no el coneixia com a actor.
I on el vas veure?
A París.
Per quin motiu?
Se passejava en son pa i sa mare.
A ell?
Sí.
A tu?
Jo i ell també se passejava.
Però sempre gent famosa.
Viatge d'estudis i... I va haver unes amigues que se van voler fer una foto amb ell.
I se la feren.
Se la feren, sí, sí, sí.
I aquesta foto circula per al Gaire.
I jo en aquell moment vaig saber qui era en Brad Pitt.
I podem veure aquesta foto?
I això ho sabe mare.
La podem publicar en els canals d'Instagram de Tento?
Pitzelant la cara de ses amigues, òbviament.
Hauria de demanar permís. Però sí, jo crec que sí.
Això seria molt...
Quin any era això? Quin viatge d'estudis va ser?
Era tercer de BUP.
Tercer de BUP...
Tercer BUP de l'Institut Ramon Llull, de Palma.
Ah, per tant, no era el Gaire.
No,
clar,
el Gaire encara no hi ha institut. Ara aviat se farà l'institut.
Me referia en els quintos del Gaire d'aquell any.
No, eren,
de Palma,
no eren quintos.
Són de Palma, les companyes, que surten en aquesta foto.
Sí.
I tu fas la foto.
I ell anava amb son pare i sa mare. Oh, això és el record que tenc.
Quant d'any devia tenir?
Jo vaig fer la foto. Sí, jo som l'autor de la foto.
I no vas dir-li, wait a minute, vull fer-me una altra foto?
Crec que vaig ser l'autor, és el record que tenc. Perquè vaig dir, no, jo no fa falta que surti.
Quantes vegades s'han espenedit?
Moltes. Moltes, sí.
Clar, perquè ara imagina't que te conviden a qualsevol entrevista d'aquestes que fan. Fotos curioses.
No, és que la duria...
Tu sempre podries posar la foto amb
el
rapit.
La duria en el mòbil.
Exacte.
El tindria de perfil.
No, i a part perquè...
Que, per cert, aquestes amigues no lo tenen de perfil.
Ningú hagués notat la diferència. Si t'haguessis posat en Brad Pitt i tu, ningú hagués notat la diferència.
No,
tothom hagués dit,
no.
Però amb qui és qui?
I d'edat tampoc, és a dir... Jo estic igual de jovenet.
Era el moment que en Brad Pitt feia Leyendas de Passión? Era aquesta època?
Ni idea.
La tercera de BUP... No descartis, sí, més o manco.
Pues, sempre està premiada la gent famosa.
Clar,
això
no,
sí.
no tresquen entre anònims.
No venen a Cap de Pere. Qui és el més sexy de Cap de Pere?
Perquè és que hi ha tanta gent, però clar, sempre són famosos. Però qui sap si hi ha qualcú per... Bé, aquí mateix.
Segur.
Això demostra que no és massa fiable.
Clar, no pot dir que és el més sexy, no pot dir que és el més sexy del món sense...
Ja, però
sense haver vist tots els homes.
Clar, però...
Pots fer un càsting, cara,
sense
haver-ho contrastat
de tot el món, efectivament.
Si ho pensam, és com...
El més famós,
triar la millor pel·lícula de l'any, si no l'has vist totes les que s'han fet aquell any, és molt complicat, però, evidentment, has d'anar acotant. De tota manera, avui de matí en parlàvem el dia d'allò que et sabelles i de com sabelles a suma, i els dos lladres que han enxampat d'esluf ja han demanat que no et fiquin a la presó perquè t'ho troben molt guapos. I troben que dos homes tan atractius no haurien d'anar a la presó, i les xarxes ja demanen que ets atreguin.
I són lladres,
són
guapos.
Els dos lladres, si s'ha compartit la fitxa policial, el mateix que va passar amb aquell jove,
sí, amb
Mex, que era un home d'aquests que tenia com una banc d'aquestes americanes, que havia fet un robatori amb una pistola, i li havien enganxat la pistola i tot, i va estar a la presó, i se va compartir la fitxa policial, i la gent ara va tenir una carrera com a model bastant profitosa.
Ara he enviat un WhatsApp a ses amigues,
sí,
perquè enviïn la foto, però no sé si... Si són receloses d'enviar-la, l'home l'han venuda.
Perquè encara...
La volen vendre.
Un moment, amb aquestes amigues tens un grup de WhatsApp.
Sí.
I se diu ses d'en Brad Pitt o no?
No, se diu una altra cosa, no. Ja hi són totes.
Ah, ja està.
I ja, les ho demanant permís, òbviament. Sí. Ben que diuen. Molt bé, pendents de la foto amb en Brad Pitt. Mentrestant, continuem. I ara vos hem d'explicar un esdeveniment que se farà avui a la baixa a la Societat Arqueològica Lul·liana de Ciutat a partir de les 7. Una taula redona en homenatge a l'historiador Ramon Rosselló Baquer. I en volem parlar Anna Maria Barceló, que serà la moderadora d'aquesta taula. Maria, com estàu? Benvinguda. Anna Maria, m'ho sentiu? No, crec que no. Que no m'ho sent, Anna Maria. Idò, si volíem fer un apunt d'aquest acte avui, hora baixa, de l'historiador Ramon Rosselló, que, com veiem, se farà a la Societat Arqueològica Lul·liana, i Anna Maria en té més detalls, perquè, òbviament, Anna Maria Barceló és una historiadora que nosaltres sempre la seguim moltíssim en aquest programa, i que, a més, és de professora de capçalera de la Universitat de les Illes Balears. Ara crec que ja és jubilada, Anna Maria, però que encara continua en actiu en temes d'investigació i també en temes de divulgació. A més, si podem connectar amb ell. Sí, Maria, com estàs? Hola, Maria.
Què tal?
Com anem? Benvinguda.
Ei, gràcies, moltes gràcies.
Vos podies explicar qui era Ramon Rosselló, per la gent que no el conegui?
Sí. La Roma Rosselló Felanitxer ara va morir als 80 anys fa més d'un mes i és una persona, diguem-ne, autodidacta. Ell va estudiar en el seminari de jove, però pot ser que fos allà que li ha entrat la corolla i aquest cuquet per a la recerca històrica. Ell no era licenciat, no tenia estudis universitaris, però era un estudiós, podríem dir, de la nostra història. I més que estudiar la nostra història, ell ha aportat molta documentació. Era un home que se passava dies dins els rius, gairebé tots els arxius existents a Mallorca i també de fora, recercant informació i publicava, moltes vegades s'ho pagava ell mateix, llibrets, opúscules, on portava aquests documents de manera sintètica, en síntesi, fa un regest. Però que molts dels historiadors, diguem, de professionals, se n'han pogut servir i han pogut anar ja més directament a les fonts sense haver d'anar a la recerca plana per fali. Ramon era una persona inquieta des d'aquest punt de vista per anar recercant documentació que després, ja dic, ho publicava, sense que ell fes anàlisi de temes històrics. Això no ho feia. Ell no estudiava, sinó que aportava documentació. I n'aportava moltíssima. Penso que no hi ha hagut quasi cap poble, en tot cas molt pocs, en quedarien al marge de Mallorca, que ell no hagi aportat documentació referida en aquests pobles. I més tenia una preferència ell, sobretot, per una etapa difícil d'entendre, d'estudiar, com és l'època medieval. Perquè no hem d'oblidar que la documentació medieval, segle XIII, XIV, XV i tot això, molt de documents estan redactats en llengua llatina i avui en dia, dissortadament, la gent no en sap. I, a més, se necessita la tècnica paleogràfica, és a dir, coneixement de paleografia per poder fer una lectura precisa i detallada i en cura d'aquesta documentació. I ell això sí que ho sabia.
Idò, ben interessant la figura de Ramon, que avui li fareu homenatge. Ramon,
bé, ja no sé si he de dir homenatge, si he de dir sí, per què no, una recordança d'aquesta persona, i ho feim a la Societat Arqueològica Lul·liana, perquè ell era soci des de fa molt d'anys, i a més, fa també anys que el va reconèixer com a fill, vull dir, soci d'honor de l'arqueològica, i com que ningú fins ara havia dit res, vàrem pensar que sí que estaria bé que féssim aquest acte de recordant o homenatjant, com vulguiu dir-li, en Ramon Rosselló. Sí que el seu poble, Felanitx, el va reconèixer ja fa temps amb la medalla d'or de la ciutat de Felanitx i altres reconeixements també, però era una persona que passava moltes vegades desapercebuda, molt discreta, no era d'aquestes grans cridaneres que es noten qui són, no ell passava més aviat desapercebut, i per això pot ser que molta gent no el conegui.
Doncs avui a remembrança de Ramon Rosselló Baquer hi intervendran Catalina Soler, la batlessa de Felanitx, Josep Amengual, Antoni Mas, Tomàs Vivot, i moderarà na Maria Barceló, amb qui parlam. Això a l'Etxeta, la Societat Arqueològica Lul·liana. Maria, moltes gràcies per fer-nos aquest apunt.
Que va, a vosaltres, a gris de vosaltres, que vos heu interessat i molestat per donar a conèixer a través de la ràdio aquesta activitat i també aquesta persona, Ramon Rosselló Baquer.
Gràcies, Maria, una ferrada.
De res, igualment, adéu.
I això és un programa molt eclèctic, perquè ara acabarem amb música i amb Sergio Dalma. Miquel, que ens van de Sergio Dalma. Quina ha estat la darrera hora?
Ja, mira, just aquest cap de setmana ha presentat el que serà el seu disc número 23 i que ha titulat Ritorno a Via Dalma. L'àlbum estarà disponible a partir de dia 14, d'aquest mes, dia 14 de novembre, a totes les plataformes, i amb aquest àlbum torna a fer un homenatge als músics italians amb més recorregut a l'estat espanyol. Algunes de les cançons que hi apareixeran són els dos avançaments que ja ha fet, en els quals el català reinterpreta Entre tu i mil mares, de Laura Pausini, o Parole, parole, de Mina.
Parole, parole, parole.
Escolta-me.
Parole, parole, parole.
Ti prego.
Parole, parole, parole.
Io ti giuro.
Parole,
però a més de presentar aquest nou treball, en Sergio Dalma ha anunciat una extensa gira que començarà dia 14 de març a Donosti i que passarà per més d'una vintena de ciutats, i sí, ja vos poden dir que farà una aturada a Mallorca, serà en el Coliseu dia 20 de juny del 2026, encara queda més de mig any, i les entrades les podreu comprar a partir de demà.
I si vos agrada la música italiana i Sergio Dalma, ja ho sabeu, passarà per aquí, per Mallorca. Ara, moment de fer un tèntol.
Quin és el teu moment de tèntol?
El meu moment tèntol és seure'm a tocar el piano amb una cervesa, perquè ni és casa, ni és feina, ni és família, ni és ningú més que fer alguna cosa que m'agrada.
IB3 Ràdio és diversitat. Fa 15 anys que el Mercat Ecològic de Palma connecta la pagesia amb la ciutadania. I ara ho volem celebrar amb tu. Vine a la nostra festa d'aniversari a la plaça dels Patins dissabte 15 de novembre a partir de les 10 del matí. Mercat Ecològic de Palma. De la terra al plat.
Organitza Ajuntament de Palma i APM. Subvenciona Consell de Mallorca.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
1, 2, 3, 4... Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, sí. Ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. No, Changuito. Perdó,
no. En Changuete, pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara,
sí,
ara
sí,
tenim
el
canal estendàtil.
Ah, ah, igual que el meu cas. El meu cas també se n'ha oblidat.
Que m'estàs contant?
Sí, sí, sí.
Però
que
bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'han intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Altres tipus d'olis comestibles que hi ha al mercat. Avui continuem parlant d'olis, però no d'oliva. Ens endinsam en el món dels altres olis comestibles, que, com ja sabeu, són aquells que s'utilitzen com a aliment. Les principals categories són els olis vegetals, que s'obtenen de llavors o de fruites. Per exemple, l'oli de soja o l'oli de girassol. Recordeu que girassol s'escriu amb guionet. També hi ha els olis de fruita seca, com l'oli d'ametlla, el de cacauet o el d'avellana. I aquí feim un petit apunt lingüístic. Hem de dir fruita seca i no fruits secs. Així que olis de fruita seca. Després tenim els olis de llavors, que provenen de llavors de plantes com el sèsam, pronunciat amb S sonora, o el lli, també conegut com a llinosa. Per tant, tenim oli de sèsam i oli de lli. I si ens movem pel món de la restauració, trobam els anomenats olis especials, creats per donar un toc peculiar als plats, com l'oli de tòfona, no trufa, o l'oli d'alvocat, i no aguacate. Com veus, el món dels olis és ben ampli. I ten-me explicat, ten-me acabat.
Brostejar l'ahir, amb Tomeu Canyelles.
I d'ací un moment per xerrar amb en Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs?
Què tal? Com anem?
Ben tornat.
Contentes aquí.
Avui amb una efemèride. Mira, ahir parlàvem precisament d'aquest nou museu.
Uep.
Sí, sí, sí.
I tal dia com avui, de l'any 1922, l'arqueòleg Howard Carter va descobrir a Egipte la tomba de Tutankamon.
Quasi res, no?
Que crec que serà exposada en aquest museu.
Correcte.
No, però ara en parlarem. Perquè aquesta descoberta d'aquesta tomba de Tutankamon, que han de dir Tutankamon o Tutankamon?
Jo crec que és Tutankamon, no? Crec, eh? Aquí hauria de buscar algun filòleg més especialitzat en vegetologia per poder fer les precisions oportunes, però jo m'inclinaria que és Tutankamon.
I d'avui fa 103 anys que es va fer aquella descoberta, que ha esdevingut una de les fites de egiptologia més grosses que hi ha, sí. No
es
veu?
Sí, sí, és així, tal qual ho dius. La descoberta d'aquesta tomba esdevingué un punt d'inflexió a la història d'aquesta disciplina i un fort revulsiu per l'arqueologia en general, no? A més, parlem d'un hipogeu excavat a la roca que havia sobreviscut en el pas dels temps i en els continus espolis que dispersaren bona part del patrimoni històric de l'antic Egipte, no? I amb això vull dir que el seu descobridor oficial, en Howard Carter, hi va trobar quelcom més que una simple mòmia, sinó en això va formar per uns 5.000 objectes d'un valor incalculable. Aquest senyor, Howard Carter, després d'enfonyar el cap dintre aquella cambra, va dir als seus acompanyants la següent frase: a cap de veure coses meravelloses.
Que imagina, t'imagines descobrir això.
Va quedar enlluernadíssim, m'ho d'imaginar allà amb una llanterna, amb una entorxa, no sé què tenia, però va quedar enlluernat, no? Però clar, ja entre aquestes coses meravelloses que el deia, va veure aquesta màscara funerària del faraó, no? Una de les icones més representatives d'aquesta civilització, perquè no hi ha llibre d'Egipte ni guia de viatges o documental que no l'inclogui com una imatge destacada i altament simbòlica. La informació que porta aquesta trobada, la vida atzarosa del protagonista, és a dir, un faraó jove amb bastanta mala sort, i una sèrie de fets tèrbols que afectaren els seus descobridors, contribuïen a estalonar la gran llegenda que avui s'associa en aquest nom, de Tutankamon, o Tutankamon.
Aquests fets tèrbols són els que interessen per saber si han d'anar al Museu del Caire i no tenir mala sort. Quan la gent pensa a l'antic Egipte, també els primers noms que venen al cap són els de Cleòpatra, i Tutankamon, per exemple. D'ell en sabem molt gràcies a les pel·lícules, llibres i documentals, però què se'n sap d'aquest jove i, com tu dius, dissortat faraó?
I de sabem, gràcies a les seves restes, que va ser una persona que va morir molt jove, possiblement en els 18 anys. Quan va néixer, va ser consagrat a Aton, el déu del sol, el moment en què Egipte s'inclinà, segur que va haver un moment que va començar a girar cap al monoteisme, no? Per això, el seu nom de naixement va ser Tutankhaton. O Tutankhaton.
Ah, sí?
Oh? Sí, 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 això era el seu nom de naixement. Però va passar una cosa, i és que després de la mort de son pare i la restitució del politeisme tradicional, va decidir retre o no en el déu Amon i a tal efecte dotar aquest nom és que ha passat a la posteritat, no? És de Tutankhamon. Amb ell tot és precoç, no? Perquè en els 8 anys va ser nomenat faraó i com a tal va ser forçat a casar-se, no? Sent, de fet, encara un nin, contraia matrimoni amb la seva germanastra i d'aquesta relació se'n deriva una primera gran desgràcia personal, que va ser la mort de les seves dues úniques filles, no? Sabem que va patir, a més, problemes de salut, no? Perquè tenia una deformitat un dels seus peus que l'obligava a caminar en gaiatos, alguns dels quals, per cert, han de dir que van ser trobats de vora les seves despulles mortals, no? Alguns estudis, és curiós, perquè parlen també de la presència de malària en el seu organisme, cosa que, sumada a la seva salut feble, explica aquesta mort tan prematura.
Abans has fet referència a les llegendes de Tutankhamon i n'hi ha una bastant cridanera, Tomeu, la suposada maledicció que ha fet els descobridors de la seva tomba dia 4 de novembre de 1922, menys, que va passar.
Sí, mem, és així, perquè això és un tema que ha provocat autèntics...
En Xisco el coneix, en aquest tema.
Sí, mem, i jo crec que ha donat com una pel·lícula, no? Pel·lícules o novel·les.
Mem, que ells se'n fotien de mi, Tomeu, com a historiador. Tu no esperaries un any d'obertura del museu...
Que s'hauria allí, per favor.
Per saber que tot és malestruc a partir d'aquesta exposició i que no mos agafin altres.
No ho sé, perquè és vera que fins als anys 60-70 passaven coses estranyes en relació amb Tutankhamon, no?
Però vaja. Han d'anar alerta.
Sí, sí, mem, perquè mem, és vera que és un tema que ha provocat autèntics rius de tinta. I per què? No, perquè poc temps després de descobrir-se aquesta tomba, diverses persones vinculades a l'expedició arqueològica, és a dir, la que la va descobrir, van morir misteriosament. I de quina és la llegenda de la presumpta maledicció d'en Tutankhamon? La persona que finançava aquella investigació, per exemple, que era el Lord Carnarvon, va morir 4 mesos després a causa d'una pneumònia.
el seu germà, present durant, o sigui, d'aquest senyor, present durant les descobertes de tomba, va morir poc després de forma sobtada i inexplicable. I s'encarregat de radiografiar la mòmia del faraó, el doctor Douglas Reid, es va posar malalt, no? No ens oblidem tampoc del cap de l'expedició, Howard Carter. A la seva secretària, per exemple, li va pegar un atac de cop fulminant, no? Dius. Son pare també se va suïcidar i un amic seu que l'ajudava a estudiar les característiques de la tomba morir d'un infart cerebral, no?
Que més necessitam per deixar passar una estona de temps.
Sí, mem, sí, no friseu, no se mou. Aquest home no se mourà, no? Això ho tenim de moment clar, no? Però totes aquestes notícies no varen passar desapercebudes, ho hem de dir, a la premsa de les hores i a la mà d'algunes personalitats cèlebres, com per exemple l'escriptor Arthur Conan Doyle, van escampar com aquesta teoria, és a dir, la maledicció, no? La idea d'una maledicció que s'acarnissà contra aquelles persones que havien atemptat contra la vida eterna del faraó. Certament hi va haver unes bones dosis de sensacionalisme informatiu, però no es pot obviar una dada, i a més una dada que s'ha com a contrastat bastant, no? I és que fins una trentena de persones relacionades amb aquest senyor, amb en Carter, i l'expedició, per extensió, varen morir, amb el transcurs de 15 a 20 anys, no? Vaja. Vull dir, així mateix, gent.
Però en Carter no.
No, en Carter és curiós, va lliurar. Té que trobar qualcun amulet, no ho sé.
Exactament, de fer qualque encanteri. I actualment dona lloc això a una segona efemèride vinculada amb Tutankamon, que és que el 4 de novembre de 2007 la seva mòmia va ser exposada per primera vegada a la vall dels Reis de Luxor. Per què, o com s'explica aquest retard?
Clar, pensant que abans de que s'exposés la mòmia fora del seu sarcòfag, la tomba de Tutankamon era un dels espais més visitats de tots aquests escenaris vinculats a l'antic Egipte. I va passar un poc el mateix que en les coves d'Altamira, si vos en recordeu. I és que la pressió humana produïa, no només produïa canvis a la temperatura o humitat, no? Sinó també la penetració de bactèries mitjançant els milers i milers de turistes que cada dia passaven per aquests espais que, recordem, romangueren ocults durant milers d'anys, no? És per això que una comissió d'especialistes egipcis va considerar oportú traslladar la mòmia dins una urna climatitzada de plexiglàs transparent que tenia com a objectiu preservar unes restes d'uns 3.300 anys d'antiguitat i, per tant, extremadament vulnerables. Com bé deies, aquest trasllat es va produir fa avui, a just de 8 anys, i deixar veure no només el rostre del difunt, no? Bé, diríem, només va deixar veure el rostre, perquè, per una qüestió de dignitat humana, la resta del cos va ser coberta amb una espècie de capa o manta de lli, no? Tampoc parlem de perspectiva que estrellat de la mòmia d'aquest faraó i de la seva exposició públic s'emmarca precisament, o se va emmarcar dins la commemoració dels 85 anys del descobriment que va realitzar en Howard Carter.
Vaja. Abans has dit, Tomeu, que amb la descoberta de la tomba es varen poder trobar uns 5.000 objectes que estaven intactes. Què en destacaries, a banda de les despulles d'aquest faraó i de la seva cèlebre màscara mortuària?
Mem, jo hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció i és que es van trobar flots seques intactes que es van desintegrar minuts després de que els seus descobridors entressin a la tomba. Van trobar flots seques i a més la sort va ser que es van poder fotografiar. Vull dir, en qüestió de minuts allà va desaparèixer, no? Llavors pensem que tot aquesta, això va funerari era una manera de preparar els morts per una nova vida i per això els sacerdots dotaren en Tutankamon d'alguns carros desmuntats, si volia passejar, jo què sé, menjar vi, roba, instruments musicals, armament, etcètera, etcètera, no? Una cosa que ha cridat l'atenció va ser una daga feta amb una massa metàl·lica procedent d'un meteorit, no? Vull dir que aquí no se varen privar de res, no? De fet, hi havia tants d'objectes que en Carter es va passar 10 anys de la seva vida inventariant-los i descrivint-los de diversos estudis que demostraren que una part important d'aquests béns funeraris pertanyien a la reina Nefertiti, la possible madrastra en Tutankamon i protagonista d'una altra història fascinant que haurem d'explicar aquí un altre dia perquè justament avui se'ns acabarà temps.
I és una llàstima,
sí,
perquè man. Dona per molt aquesta història i ara...
Heu també. Estat a Egipte?
Sí, ahir en parlàvem, jo sí que he estat.
Ostres, quina afortunats. Quina afortunats que sou.
I sí.
No mateu, jo encara ho tenc pendent.
Bueno.
Val la pena, va. Hi veig anar fa anys, però impressiona molt. Espectacular. I és una d'aquelles coses que s'ha de fer el manco un piquin seguit.
No, ja sabem, aprofitar ara que som bons.
I sobretot que hi ha aquest museu que sí. Haurem d'esperar uns mesos, això sí, Xisco.
Sí, quan diuen Xisco, no hi aneu amb pressa.
Que passi l'aire.
Se poden després fer més coses per allà, per Egipte, segur.
Hi podem anar, però sí, molt, molt recomanable. I del Tomeu, gràcies, fins la setmana que ve.
A vosaltres, adeu.
Fem una pausa, ara tornem.
nosaltres, ràdio és humor. La Copa Intercontinental llega a Mallorca con el mejor fútbol sala del planeta y la historia se juega en Son Moix. El próximo viernes 7 de noviembre a las 21 horas, el Illes Balears Palma Futsal busca revalidar título contra el mítico Club Atlético Peñarol en un duelo que hará vibrar la isla. Compra ya tu entrada en palmafutsal.com y no te lo pierdas. Patrocinado por Conecta Balear.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se feia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Quan falten 10 minuts per les 5 de l'hora baixa, ara vos hem d'explicar que l'activista Manel Domènech, que ens va deixar el passat mes de maig, ha llegat a l'Associació de Veritat Locals de Mallorca les seves terres de Son Meol a Randa.
Amb vent de llevant volares cap a terres més endins fins que un dia
l'activista Manel Domènech, sempre compromès amb els moviments socials, ecologistes i sobiranistes de Mallorca, era soci fundador i actiu de l'Associació de Varietat Locals de Mallorca des del 2003. En va ser membre destacat de la Junta Directiva i vicepresident durant més d'una dècada. Ara l'entitat ha fet pública l'acceptació de l'herència d'aquest llegat com a mostra del seu compromís en la terra, la biodiversitat i el país. És la finca de Son Meol, a Randa, d'una gran biodiversitat cultivada.
I volen saludar en Andreu Adrové, de la Taulera i president de l'Associació de Veritat Locals de Mallorca, perquè ens en doni més detalls. Andreu, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Benvingut, moltes gràcies. Adem, que Manel Domènech va ser una persona molt lligada a l'Associació de Veritat Locals de Mallorca. De fet, en va ser vicepresident i membre durant molts anys. Clar, ell vos deixa aquestes terres, però amb quina finalitat, Andreu?
Clar, el Mordor deixa en la finalitat que l'associació segueixi fent la feina que ja fem de conservar, estudiar, multiplicar tot el patrimoni que tenim genètic de veritats locals a les seves terres. Uh-huh. I ell sempre va lluitar perquè aquest patrimoni no quedés en el final a mans estrangeres i se volia assegurar que estessin a bones mans, ben cuidades i amb un bon objectiu.
Uh-huh. Quina extensió té aquesta possessió, aquestes terres de Son Meol? No sé si hi ha una possessió, si hi ha unes cases...
No, la part que m'ha agradat té una caseta de pedra i són un poc de quarterades, un poc repartides també, vull dir, ja no partides per la zona. Són diferents trossos.
És a dir, que també hi ha bosc o pinar.
Hi ha principalment terra cultivada i després hi ha un pot de pinar, també.
Uh-huh. Clar, terra cultivada. És aquí allà on vosaltres també feis les provatures, per això que deies, per fer la llavor, multiplicar-la, sobretot conservar-la, que és un poc la vostra feina.
Sí, perquè nosaltres tenim molt de socis multiplicadors, són pagesos i pageses, que els hi donen llavors, molt es multipliquen, però no tenim unes terres nostres fins ara. I per primera vegada tindrem unes terres de propietat d'associació on poden fer els nostres experiments, on anar provant i anar conservant.
Mm-hmm. Clar, això és una molt bona notícia per Valtor, no ver, Andreu, perquè vos permetrà això, que fer-ho ja seran vostres.
Sí. Vull dir, és una gran notícia i alhora és una gran responsabilitat, també, perquè fem molta feina amb voluntaris, vull dir, ara mos toca fer una feina per mantenir aquesta finca, i, però bé, mos fa ganes, estem animats i tenim molta...
Ai, no sé si t'han perdut. I, Andreu, que feis compte quins cultius principalment fareu en aquesta zona que heu heredat, en aquestes terres?
Ara mateix, el que hi ha a la finca són, hi ha garrovers, hi ha oliveres, qualsevol fruiteix un poc variat, ametllers, i després hi ha terres de cereal. La nostra idea ens ho tens, si podem arribar a fer un pou, ja es fer més hortalissa, perquè ara mateix és més complicada, només podem fer la seca ara mateix, i ens ho tens, això, anar fent hortalissa i anar provant diferents cultius.
Andreu, i si xerran de varietat locals, doncs el canvi climàtic, quines veus que mostren millor resiliència, o és que ara se podrien adaptar millor en els cultius de ca nostra?
El que ens passa és que moltes varietats ja no funcionen com funcionaven abans. Per exemple, en el que és d'hivern, que necessita més fred, en les cols, colfloris, tot això, veiem que totes tenen un nom, de Tots Sants, de Nadal, i ara ja venen una altra època, i haurem d'acabar canviant els noms, i ens anem adaptant i anem seleccionant aquestes varietats per aconseguir això. Que siguin productives i de treure-les. I en varietat d'estiu, també ens trobam que, segons quines varietats, si les sembres un poc tard, ja fa un excés de calor, però encara ens trobam amb tomàtiques de remolla, per exemple, que tenen molt d'èxit, encara ens funcionen bastant bé, per sort.
I el ciuró mallorquí va a camí de desaparèixer o encara poden tenir una mica d'esperança?
Uf! M'agradaria pensar que encara hi ha feina per fer, feina per millorar, i no volen perdre l'esperança. Tenim un grup de productors, veritat local, se'n va a Paema, també hem estat fent reunions, i l'idea és aconseguir poder adaptar millor els ciurós en noves condicions, mirar si hem de sembrar més prest, mirar fins i tot on haurem de trobar mètodes amb un pot de regadiu, mètodes de mecanització per herba, haurem de trobar la manera de que sigui rentable en el final.
Clar, tot això també supos que és una inversió que haureu de fer en personal perquè treballi aquestes terres. No sé com ho teniu previst, això, Andreu.
Clar, nosaltres, ara a curt termini, amb voluntariat, volem anar mantenint la finca. El que és idea és trobar qualsevol projecte, perquè, clar, som una associació sense ànim de lucre. I depenem moltes vegades, a part de la venda de llavors que feien, depenem molt de quotes de socis i de moltes subvencions variades per diferents projectes que vam a terme. I és trobar qualsevol projecte que ens pugui encaixar en la finca, encara no ho tenim decidit, però poder tenir qualsevol línia d'ajuda per poder tenir qualsevol persona a fer-hi feina, anar adaptant la finca a les noves necessitats. Però bé, ens queda un llarg camí per anar fent feina.
Sí, i trobar un pou, i trobar aigua, com has dit, perquè clar, si ara tot ho fes a la seca, haurà d'haver qualsevol moment que haureu de tenir aigua, no?
Sí, l'aigua, al final, és primordial. Vull dir, des de veritat local, evidentment, defensam que les veritats s'han de conservar totes les que siguin possibles a la seca. Per exemple, la tomata i la remolla, totes les veritats que tenim diferent de tomata i la remolla que funcionin a la seca, que és com és objectiu, però al final per fortalir-se és veure que disposar d'un poc més o un poc manco d'aigua sempre és útil i necessari.
Te canvia. I creieu que hi haurà un pou que trobareu aigua en aquesta finca?
En aquella zona sabem que n'hi ha, vull dir, en primer... Ai, llavors, dic, encara... Me sentiu?
Sí, en qualsevol moment que te perdem, Andreu.
Mira, la cobertura és com una llavor que no s'ha sabut adaptar. Estam ara experimentant en directe una mica com les varietats que no tenen bon wifi no mos permet la comunicació efectiva.
I ja que som un poble i no som a fora vila, perquè si no...
Avui no te trobam a fora vila.
No, i la saigo, sí, en el final segurament ja crec que en trobarem, però encara mos ho hem d'estudiar tot. Hi ha feina per fer encara.
Sí, i fer un pou també són els seus dos bés.
Sí, hi ha una bona inversió.
Que no és barat fer un pou, també dependrà un poc de la profunditat en el qual hi hagi saigo. Però bé, és una bona zona aquesta de randa, no?
Sí, és una zona... És una finqueta guapa, és una bona zona, la terra està bé, dona marge per fer-hi coses.
I que bé que en Domènec decidís donar-vos-ho. Vol tot ja ho sabíeu? Ha estat ara quan s'ha llegit el testament? Com ha anat tot plegat?
No, això venia ja d'unes converses amb ell. Vull dir, era una idea que ell tenia de fa temps en Esquipet i quan va saber que tenia... que estava malalt, vull dir, ja m'ha anat xerrant amb nosaltres, va anar concretant, i ja ho havíem anat xerrant tot abans.
Sí. Dir, que ja
i no, i des d'aquí aprofitar per agrair a en Manel i la seva família d'aquell llegat que ens han deixat i que s'hagin fiat de nosaltres per continuar amb aquesta feina.
Una feina tan important com la que feis de veritat locals, perquè a vegades deim, ai, aquesta domàtica no ha tingut de res, ai, és que les domàtiques de quan eren in eren diferents, i doncs...
Sí. Se cindri, sobretot.
També.
Sí, és una feina de formiga, d'any rere any, passeta a passeta, però bé, nosaltres considerem que és una feina molt important i imprescindible de que ara en el futur i bé, per present i futur. Considerem que és molt important preservar totes aquestes varietats que tenim.
No, i sobretot el llavors de quilòmetre zero. Jo era això de la cindri, perquè jo aquesta estiu no he menjat un munt de sort del meu ropit, que era boníssima, que ja ha sortit una cindri com toca. I clar, l'altre dia ma mare me'n va comprar d'importació, i és que no hi ha color, ni textura,
no,
ni res de res. Però clar, ja no hi ha cindri mallorquina, i ma mare se pensava fer-me una gràcia. Però clar, quan t'has menjat cindri bona, després menges segon que...
Sí,
i dius, la varietat local sempre per davant de tot.
Elba.
Exacte, sí, és així.
Se nota molt el gust, sobretot també perquè està adaptat a la terra i són tants i tants anys, i tu supos que la taulera, Andreu Adrobé, també ho feis tot allò que podeu, no? Sempre en varietat local.
Bueno, jo ara no vull ficar la pota, però ja no estic a la taulera.
Ah, bueno, perdona, és que ho teníem apuntat aquí.
Sí. Ara estic a PAEM, Associació de Productors Ecològics.
Ahà. Uh-huh.
Fai feina allà.
No passa res, també faltaria.
Però bé, també anem fent feina per això, per anar escampant les varietats locals i sobretot les piques ecològiques són les que estan més conscienciades amb aquest tipus de varietats.
Exacte. Andreu Adrobé, president de l'Associació de Varietat Local de Mallorca, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una ferrada. Fins aviat, Andreu. Gràcies.
Una ferrada.
Amb aquesta conversa amb Andreu arribarem a les 5 del capvespre. Serveis informatius i nosaltres tornem tot d'una en la darrera hora de Tèntol d'avui.
Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.